De que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. La tostadita de siempre, para la fan.
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ser Catalunya. La força de la conversa.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena Ser.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagán.
Jo crec que no em sentien. Ara sí, vinga. Passen 6 minuts a les 12 del migdia, els botons de la taula que fallen. Comencem 9 hores a la Catalunya Central. Som divendres, 7 de març. Anem molt plens. Avui començarem parlant de la meteorologia. Tenim cels encapotats, ens havien dit que avui i avui plouria molt, que ens ve molta pluja al cap de setmana, i ja saben qui ens parla millor de la meteorologia que tenim. Qui és el nostre meteoròleg, l'Arnau Granell. Començarem aquest hora a la Catalunya Central. Avui també Arnau Vilaseca, parlarem de cinema, parlarem dels Oscars de Hollywood que es van entregar, doncs que es van donar la setmana passada, bueno, de fet la matinada de diumenge a dilluns hora nostra, i que la mala Arnau Vilaseca va encertar força els Oscars. En parlarem d'aquests Oscars, i avui els hi proposarem 5 pel·lícules molt diverses per poder anar a veure aquest cap de setmana. I com sempre, com en tots els divendres, de fet, com tots els divendres no, perquè a vegades els hi fem un canvi de joc i el fem venir el dijous. Tindrem en aquest hora la Catalunya Central el Joan Morros, per tant regalarem entrades per anar al Teatre Cursal de Manresa quan tinguem, això sí, el Joan Morros aquí amb tots nosaltres. Anem a fer 4 repars dels titulars d'aquesta jornada d'aquest divendres 7 de març. La ciutat de Manresa, recordi, inclou la capitalitat de la Sardana 2024 amb un cap de setmana ple d'activitats, una d'elles avui divendres, però l'acte institucional té lloc demà a la tarda, a partir de 4:45 a l'Ajuntament de Manresa, al Saló de Sessions. Quan acabi aquest acte, l'activitat, si no plou, es traslladarà a la plaça Major de Manresa i després amb un concert al Teatre Cursal de Manresa. El nou sistema de residus que s'està implantant a la ciutat de Manresa està sent font d'inspiració per altres ciutats catalanes. Una informació del diari El Periódico explica que l'Ajuntament de Barcelona s'emmiralla amb la capital del Bages per començar a desplegar els contenidors d'escombraries intel·ligents a la capital del Bages. Ens anem també a Castellbell i el Vilar. Les obres de la intersecció de la via Coneix Marganell i Castellbell i el Vilar ja s'han iniciat. Compten amb un pressupost de 170.000 euros i es pretén renovar la pintura, l'asfalt i els senyals. Demà és 8 de març, per tant, és el dia, es commemora aquest Dia Mundial de la Dona. El que els hem d'informar és que l'acte que tenia previst demà al matí, que era aquesta visita teatralitzada que començava al Museu del Barroc, s'ha suspès per dissabte de la setmana vinent per la previsió de pluges de demà al matí. L'Ajuntament de Manresa avui s'instal·larà un llaç, doncs, per commemorar aquest dia, i a les 7 d'aquesta tarda, com és habitual, a l'Auditori de la Plana, l'OMT tindrà lloc aquest acte institucional del Dia de la Dona. Pel que fa als esports, recordar que la Lliga Endesa torna aquest cap de setmana, en aquest cas el Congost. El Baxi Manresa s'enfronta a l'Eima Corunya, un partit que tindrà lloc diumenge a 14:45, i abans, mitja hora abans, també el Congost, el Centre d'Esports Manresa tindrà un rival molt i molt complicat, ja que el Reus, el líder de la classificació, arriba a la capital del Bages. El partit es disputa a 12:00. Som-hi amb les portades. El diari Regió 7 diu: exercien una professió tradicionalment masculina, els hospitals no estaven preparats per tenir metgesses. Parlen amb aquestes dues autores. Recordin que ahir nosaltres els parlàvem d'aquesta entrevista, d'aquest llibre, Metgeses, que es va presentar ahir a la capital del Bages. També parla el diari de Regió 7 que un grup manresà de WhatsApp per trobar feina aplega 1 miler de persones. Ens anem a la comarca del Berguedà amb l'Aquí Berguedà. Els conductors de bus exigeixen que es reubiqui la parada de Berga mentre no arribi a l'estació. Diuen està fars. Si ens anem al Nació Digital Solsona, parlen i expliquen qui són els protagonistes de les contradances del Carnaval de Solsona. Anem fins l'infoanoia.cat i acabem aquest repàs de les portades. Diuen Igualada acollirà la Final Four del Wall Skate Europe Cup 2025. Comencem l'Hora i la Catalunya Central donant la benvinguda al nostre meteoròleg, l'Arnau Graner. Arnau, què tal? Bon dia, bon plujós divendres. Com anem?
Què tal? Bon dia. Bé, això de plujós podríem deixar-ho entre cometes i en cursiva. Sí, esperem que sigui un divendres amb alguna gota, però de moment res a veure amb el que s'esperava a inici de setmana i fins i tot el cap de setmana, quan, evidentment, a tan llarg termini, doncs no ens podem fiar de certes previsions, i ho anem dient, i la gent ho ha anat comentant, s'ha anat dient, finalment quedarà en una situació que ben normal i sense ser excepcional ni de bon tros.
Què ha passat aquesta setmana? És a dir, s'anunciava això, el que dèiem, molta pluja. Anirem a pams, perquè llavors ve el cap de setmana, que no sé si és que es compliran les previsions o no, però es parlava d'això. Dijous, de fet, ahir també tothom portava paraigua i poc el vam fer servir, una micona. Per tant, avui tornarà a passar el mateix.
Sí, avui tornarà a passar el mateix, 4 gotes, sobretot a partir de mitja tarda, que es poden fer, doncs, en el moment del xàfec, doncs pot ser una miqueta més intens, però poca cosa fora de les zones orogràfiques. Què vol dir això? A les palanques on el vent, és a dir, on el vent pot ascendir més fàcilment, que és a sobre les muntanyes, doncs allà és on podem tenir més precipitacions. Per tant, estem parlant de tot el Pirineu, però sobretot Prepirineu Oriental. Què ha passat aquesta setmana? Doncs anem a pams. Teníem una situació que ha deixat moltíssima pluja i fins i tot alguns problemes quant a alguna inundació, rius, en alguns casos desbordats, a tot el País Valencià, tot, pràcticament. També ha sigut una situació orogràfica. Què vol dir? Que quan el vent ve de llevant i entra a terra ferma, si no es troba cap obstacle, doncs no pot ascendir, per tant, no pot compactar ni fer que la humitat que transporta aquest vent doncs es transformi en nuvolositat i pugui deixar precipitació. Això és el que ha passat al País Valencià aquests dies. A què s'ha degut tota aquesta situació? Doncs a una borrasca, a una dana, podríem dir, situada al nord d'Àfrica, a la zona entre l'Atlàntic, les Canàries i el nord d'Àfrica, que de fet també ha sigut notícia, les Canàries, per inundacions, perquè aquesta mateixa dana doncs ha provocat tempestes, i allà sí, precipitacions molt més intenses, fruit també de que allà la temperatura en aquesta època, i a tot l'any pràcticament, és més alta que no pas aquí. A casa nostra el que hem tingut és un flux de llevant molt accentuat, i en especial incidint directament a tota la zona del País Valencià. Allà és on han tingut aquestes precipitacions, que en 5 dies hi ha zones, de fet 6 des de l'1 de març, hi ha zones que s'han acumulat més de 450 litres per metre quadrat. És una autèntica barbaritat. Són molts litres, molt ben caiguts, per cert. No té res a veure amb el que es va, amb el que es va patir al mes d'octubre. I realment tot ho ha absorbit molt bé. Els rius ho han tolerat superbé. És a dir, que és una situació molt diferent. Aquí a casa nostra el que ens donaven és que aquesta situació que van tenir el País Valencià, a mesura que aquesta dana ha anat pujant de latitud, és a dir, ha anat acostant-se cap a casa nostra, aquest recorregut dels vents es feia sobretot molt de sud-est a nord-oest. És a dir, a casa nostra teníem vents del sud-sud-est, és a dir, xaloc. I aquí, quan aquest vent ve amb tant recorregut marítim, doncs sol portar molta precipitació litoral, prelitoral i també prepirineu més oriental. Què ha anat passant al llarg dels dies? Doncs que aquesta perturbació s'ha anat movent un pèl cap a la dreta, s'ha anat desplaçant cap a la dreta, per tant, més a la nostra vertical, i això ha provocat que aquests vents no vinguin de tant enllà, és a dir, no portin tanta humitat i, a més, siguin més allavantats. Què vol dir? Doncs que no ens afectin tan directament i tan favorablement a casa nostra. Però també hem de dir que tota la zona del Prepirineu, de Girona, sobretot, aquí, des d'ahir, que no ha deixat de ploure, fruit del que comentem, palanques orogràfiques, és a dir, tot el que és la zona del Ripollès, Garrotxa, fins i tot Osona, nord d'Osona i el Berguedà, en aquestes zones és on més pot ploure al llarg de les properes 72 hores. Aquestes zones sí que podran tenir un cap de setmana realment no complicat, sinó passat per aigua. El que comentem és aquest vent que ve de llevant, que al xocar contra les muntanyes ascendeix, puja, al pujar aquest aire condensa i com que porta tanta humitat, doncs acumula tota la nuvolositat allà, i allà és on la pluja doncs pot anar-se regenerant i va plovent tota l'estona al mateix lloc. A tot el que són les planes, com és a la zona de la Catalunya Central i zones properes, aquí el vent passa de llarg i ens deixa només ratxes de precipitació de tant en tant, que és el que vam tenir ahir i és el que tindrem avui i és el que tindrem demà. Per tant, durant aquests 3 dies doncs, tindrem una situació molt similar. En tot cas, a mesura que avanci el dissabte, les precipitacions es podrien fer més extenses i més persistents. Estaríem parlant, més o menys, des de les 12, 1, 4 de la tarda, aquest marge de 2, 3, 4 hores que tindrem demà al dematí i migdia doncs, de marge perquè aquestes precipitacions comencin i ens deixin un dissabte a la tarda plujós, podríem dir, Eli.
Val, llavors, això ens arriba cap a dissabte, podríem dir el que ens explicaves, i el diumenge llavors ja el tenim més tranquil·let, Arnau.
Al contrari, mira, això seria la primera fase, aquesta primera fase d'acostament d'aquesta borrasca que ens portarà aquesta situació que acabem de comentar, vents més aviat de llevant i pluges molt orogràfiques en zones de muntanya. Diumenge, sobretot dissabte a la matinada, és una altra situació molt diferent. Una borrasca molt potent a l'oest de la península Ibèrica ens enviarà un front fred, com un fillet, com si fes un fill i ens l'envies cap a nosaltres, i això provocarà una escombrada la matinada de dissabte a diumenge, i ben bé fins diumenge a les 12 del migdia, entre les 10 i les 12 del migdia, una escombrada de pluges que poden anar acompanyades de tempesta, de calamar-se i fins i tot amb molta intensitat. És una situació que no té res a veure amb la que tindrem avui i demà. És molt diferent. Aquesta sí que és la que esperem que ens porti més precipitació. I molt probablement ens desperti, perquè serà de matinada. A partir de les 12 a 1 de la matinada i fins ben bé les 10, 12 del migdia de diumenge, tindrem aquesta última tongada, que seria la més intensa i la més important, que és la que ens deixarà més litres. Aquí sí. Aquí podem dir que s'escombrarà Catalunya d'oest a est, amb possibilitat de tempesta, de calamar-se, fins i tot en algun punt potser de pedra, ja ho veurem, però sí que serà la més intensa i la que pot acumular registres que a casa nostra poden anar entre els 10 i els 30 litres per metre quadrat. En els punts de muntanya, per tant, parlem de capçaleres del Ter i del Llobregat, però també del Cardener i de la zona del Solsonès, entre ahir i diumenge podem tenir màxims superiors als 100 o 150 litres per metre quadrat. Ja veurem, però aquesta és la previsió pel que comentàvem, el fet aquest de la pluja orogràfica. Gran notícia pels embassaments, no deixarem enrere la sequera, però sí que els rius es veuran, sí, es posarà molt bé, sobretot aquesta última tongada de dissabte a la matinada. Els rius es veuran a diumenge, sobretot serà un dia on veurem rius i veurem imatges de rieres, rius, zones maques amb el riu ben ple, i això sempre és bonic de veure.
I llavors, això ja marxa de cara a la setmana que ve, el començament de setmana, què? Com ens anirà?
Doncs com que aquest front ens creuarà força ràpid, amb força celeritat, durarà això 7, 8, 10 hores a tot estirar, fins i tot el mateix diumenge, un cop hagi creuat, és que sortirà el sol. Farà un dia radiant. Tindrem la sensació que bé, ens llevarem amb pluja molt intensa, entre les 8 i les 10 del matí, entre les 7 i les 10, podríem dir, i a partir de llavors, a mesura que vagi avançant de oest cap a est, s'aniran obrint clarianes i deixarà un cel radiant. Ara bé, a partir de mitja tarda, a partir de les 4 o 5 de la tarda, es tornaran a nuvolar. No esperem precipitacions el diumenge, ja no en tornem a esperar, però sí que els núvols, fruit de la mateixa humitat de les pluges d'hores enrere, doncs es formaran aquesta nuvolositat. A partir de dilluns sembla que tindrem una setmana que es presenta mogudeta, realment.
Carai.
Tots els models van a la una, en aquest sentit, i ens presenten una setmana amb una borrasca, o diverses borrasques que s'aniran despenjant de la circulació general per col·locar-se ben bé al mig de la península Ibèrica. Veurem el seu recorregut, però a mesura que vagin avançant, pot ser que ens vagin portant fronts. És a dir, que la setmana que ve vagin passant fronts. Vol dir, un dia plou 2-3 hores, l'endemà fa sol, l'endemà torna a ploure 2-3 hores. Veurem, perquè no està del tot clar, però sí que de moment sembla que dilluns podem tenir aquesta primera tongada dilluns a la tarda que pot portar precipitacions no gaire importants, però sí tornar a acumular entre 5 i 10 litres, que tal com estem, ostres, tot és benvingut. I estem tenint un mes de març que realment ha començat molt dinàmic i molt mogut.
Home, ja és el que ens toca, no?, després del que venim. El que deia l'Arnau,
doncs sí.
El que deies, Arnau, perquè tota pluja, hores d'ara, és benvinguda, eh?
I tant. I a tot plegat, no ho hem comentat, però les temperatures es mantindran força suaus. Aquest vent de llevant ve del mar i fins i tot de més aviat del sud, i això vol dir que és temperat. No tindrem ni temperatures molt baixes, ni sensació de tenir molt fred. Sí que les màximes amb prou feina superaran els 12-13 graus, tant avui com demà, com diumenge. I a partir d'un cop hagi creuat el front diumenge, sí que notarem una davallada de les temperatures. De la nit de diumenge a dilluns serà la més freda d'aquests dies que vindran. A partir d'aleshores sembla que mantindrem una temperatura força estable al llarg de tota la setmana, sense fredurades, però sense calorades i sense res estrany, és a dir, temperatures plenament normals per ser primera quinzena de març, Eli.
Doncs això és el que tindrem, per tant, per aigua i precaució, sobretot també a les carreteres aquest cap de setmana, amb el que ens explicava l'Arnau. Escolta, Arnau, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, i les rues de demà, doncs, que sàpiguen que molt probablement seran sota la pluja.
Sí, portem-ho el cap de setmana passat, a Solsona no ho vam passar. No ho van passar gaire bé, tampoc. Doncs aquesta és la previsió d'aquest cap de setmana i els propers dies. Que vagi tot molt bé, Arnau. Adéu-siau.
Gràcies igualment. Bon cap de setmana.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest diumenge, a partir de les 12 del migdia, Baxi Manresa, Leima Corunya. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puig Mercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
En Manu, el Minimans, Manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge. Un espectacle de màgia carregat de participació i grans il·lusions que et farà passar l'estona volant. Després de tants anys sobre l'escenari, arriba el Maglari més estrafalari que mai. I tu el podràs veure aquest dissabte 29 de març a les 7 de la tarda al Teatre Conservatori de Manresa. Només per 18 euros. Compra les teves entrades per veure el Maglari a Cursal.cat i ajuda a salvar vides perquè aquest estrafalari és per a col·laborar amb l'Associació de Lluita contra el Càncer. Col·labora Ràdio Manresa.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Nou divendres, nou hora L, Catalunya Central, nou espai de cinema. Arnau Vilaseca, què tal, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal, com estàs?
Molt bé. Escolta, començarem. Avui tenim una... quatre propostes, no?
Cinc, diria jo.
Cinc? Ai, sí, que m'ha deixat una. La primera no la veia. Doncs cinc propostes de cinema per aquest cap de setmana, però abans d'entrar en matèria, doncs parlem dels Oscars de setmana passada. S'entregaven aquests Oscars amb aquests premiats. Què destacaria? Que la vas encertar força.
La veig encertar força, ho diré ara amb una miqueta d'orgull. Home, la nit molt feliç. Jo aquí ja vaig professar el meu amor indiscutible per The Brutalist, que em segueix semblant la millor pel·lícula de la temporada, però igualment també quan vam parlar de Nora jo ja vaig dir que em semblava una pel·lícula increïble. És la segona vegada que una pel·lícula guanya la Palma d'Or de Cannes, que és el principal festival d'autor, i que guanya l'Oscar a millor pel·lícula, que és el principal certamen de premis més mainstream i més del cinema estatunidenc. Aquí ho vaig dir, si guanyava The Brutalist guanya una forma de fer cinema que ja no es fa, si guanya Nora guanyava una forma de fer cinema independent, si guanyava Conclave, que era la que semblava pintar més rivalitat amb Nora, doncs guanyava la forma de fer un cinema d'autor, però a la vegada mainstream, blockbuster, un thriller grandiloquent, al final va guanyar el cinema independent. Jo estic molt content perquè Sean Baker ve de fer pel·lícules gravades amb el mòbil, al final ha anat tenint cada vegada més pressupost i persegueix fent sempre el mateix tipus de pel·lícules, que és parlar moltes vegades doncs, de treballadors sexuals, de la prostitució, d'unes formes d'intentar guanyar-se la vida venint des de sota i amb un fort missatge social que després acaba generant molt aquí també a Espanya amb algunes tertúlies doncs, certa polèmica pel que implica la pel·lícula Sean Baker. Hi ha hagut algunes declaracions de dir que la pel·lícula Sean Baker banalitza o normalitza la prostitució, i jo crec que tot el contrari. És a dir, quan un veu en hora entén que, en certa manera, pot tendir doncs, el ritme de rock and roll de la ciutat de Nova York, de les treballadores sexuals, però llavors hi ha un missatge social de com aquesta societat ens explota sexualment, de com som impossibles de trobar una mica d'amor o una mica d'estima en aquesta... doncs acumulació d'estímuls, de no saber trobar una mica d'amor entre tots nosaltres, i és al final del que va Nora, que és una pel·lícula que pot arrencar sent una grandíssima comèdia, però acaba sent el drama més demolidor des de fa molts anys. A mi sembla una pel·lícula increïble.
L'Òscar per la Demi Moore, que pobreta, no...
Ai.
No,
sí.
Vas veure la cara?
Sí.
Hi ha una imatge de quan és aquella posa, aquella imatge, no?, que posen les quatre, no?, els quatre nominats.
Correcte.
En aquest cas les quatre nominades, i la cara de la... normalment tothom es posa content, no ho sé, eh?
Fan cara de pòquer, jo crec que la porten preparada des de casa, sí. la cara d'intentar doncs, que no es vegi molt la teva sorpresa.
La primera reacció d'ella no és ostres, no.
Ella s'ho esperava, clar, és normal. Jo quan l'estava a punt de donar estava pensant, aviam a qui li donen o aviam a qui li donaria jo. Jo li hauria donat a Mikey Madison, a qui el va guanyar, l'actriu de Nora, perquè em sembla que el rang en el que es mou aquesta actriu, justament perquè la pel·lícula comença sent comèdia, després acaba sent drama, és un rang actoral més gran i té fins i tot més expressivitat. Ara sí que és veritat que el que fa Demi Moore és complicadíssim, que segurament es mourà sols en aquest únic rang. Ara és un rang increïble i ja, les coses com són... Hollywood i els Oscars sempre s'han basat molt en la meritocràcia, en poder donar Oscars als 40, 50 o 60 anys amb actors, moltes vegades que ja feia temps que se'l mereixien, i sí que és cert que en aquest cas s'ha pogut ser injust amb Demi Moore. Ara, jo li hauria donat igualment a Mackie Madison, que és qui el va guanyar, però sap greu, sap greu.
Sofia Gascón, que sí que era, no? Que era la gala, i fins i tot el, no? El presentador va fer broma del tema dels tuits, eh?
És que era impossible no fer broma. Jo, va repassar una mica tot plegat, tot el que havia passat, va anar des de, doncs, el cas dels bombers i els incendis, va anar, doncs, a homenatges a actors morts, va anar a tot el que havia passat, i era impossible no passar per la polèmica d'Emília Pérez. De fet, Carles Sofia Gascón no va passar per l'alfombra vermella, va entrar al final just quan s'acabava per no donar cap mena d'imatge, i va passar totalment desapercebuda. L'únic, un dels únics moments en el que la càmera durant la cerimònia la va enfocar és quan, doncs, el Conan O'Brien, el presentador, parlava d'ella, que va fer un acudit bastant graciós, que era que si després ella penjava algun tuit sobre el presentador de la gala, que ell no era Conan O'Brien, sinó que era Jimmy Kimmel, que em semblava bastant divertit. És que era impossible no mencionar-ho. Sí que és veritat, llavors ella va seguir una miqueta amb l'estratègia que portava des de feia unes quantes setmanes, que era demanar perdó davant de la càmera, era intentar, doncs, jo crec que també ara aquí hi ha l'estratègia ja no d'intentar quedar bé amb el que ha sigut Emília Pérez, sinó que ho he d'intentar salvar una miqueta la seva carrera pel que vingui després, perquè si no, que tots sabem com funciona aquesta indústria, ara cap pel·lícula la voldrà contractar. Llavors, sí, és que era impossible no mencionar-ho, i al final l'Emília Pérez, doncs això, es va emportar el de la Zoe Saldana, que el seguim tots, i la cançó, però no es va emportar ni pel·lícula internacional, que tothom el donava per suposat en el seu moment.
Doncs aquesta és la gala dels Oscars que ja ha passat, i anem a parlar, doncs, del que tenim aquesta setmana, que jo crec que ens l'Arnau ens ha ficat una mica de, no? una mica de tot.
Avui tenim de tot i és una grandíssima setmana, estem molt contents avui.
Molt bé, per què comencem?
Doncs mira, comencem amb Mikey 17, que ja la vaig mencionar la setmana passada perquè la vam veure al festival de la Berlinale. És la nova pel·lícula de Bong Joon-ho, que ve d'un èxit absolut des de Paràsitos.
Doncs Mikey 17.
Nada me iba bien, así que decidí dejar la tierra.
¿Quieres ser prescindible? ¿Ha leído la documentación?
Sí. Debería haberla leído.
Eso es, Mickey. Coge aire, llena los pulmones. Imagina que hay un virus desconocido en el aire y que estás
tragando todas las partículas microscópicas que flotan alrededor.
Todos los virus...
Muy bien.
Sí que había un virus desconocido en el aire. Uno letal.
Hasta mañana.
Compañeros colonizadores, prácticamente todos y cada uno de vosotros pasaréis a la historia.
Me han tenido explotado, dándome una misión tras otra.
¡Eres un prescindible! ¡Estás aquí para que se prescinda de ti!
Me volvían a imprimir cada vez que moría. Y todos me preguntaban, ¿cómo es morir? La nave estaba básicamente llena de capullos. Pero Nasha es la única que siempre me ha querido. Entonces todo cambió. Somos múltiples.
En caso de múltiples, exterminaremos a cada individuo.
¿Quién será el primero? A la vez no, el doble de diversión.
No parece que te hayan imprimido. Eres como nosotros.
¿De què va aquest no Mickey 17? Sentíem ara això, no, sí, no parece que te hayan imprimido.
Ah,
de què va aquest?
És una grandíssima pel·lícula, a mi em va agradar moltíssim. Mickey 17 és una pel·lícula de ciència-ficció que parteix, doncs, això, una societat en la que ja no pot seguir vivint a la Terra i comença, doncs, a imaginar-se poder anar a un altre planeta. A partir d'aquí, utilitzen un programa en el que agafen, doncs, persones que són aquests prescindibles, que és com el nostre protagonista Mikey, que és interpretat per un grandíssim Robert Pattinson, que està en estat de glòria, i llavors, doncs, el programa aquest és bàsicament sotmetre'l a ell a tots els perills possibles, perquè després, un cop mori, se'l tornarà a replicar. Llavors, doncs, a partir d'aquí, la pel·lícula arrenca d'una forma divertidíssima, que és arribar a veure com nosaltres arribem a Mickey 17, és a dir, que cada un d'ells és que ja ha mort. Llavors t'ensenyen com 16 formes en les que ha mort aquest personatge, és molt divertida. A partir d'aquí arriba un moment en el que ens apareix el nostre Mickey 18 quan el Mickey 17 se'l donava per mort i en veritat no estava mort, estava de parranda. Llavors arriba el moment aquest en el que Mickey 17 es troba amb Mickey 18 quan era una cosa que no podia passar i doncs se'ls comença a perseguir. La pel·lícula és divertidíssima i té un fort missatge social, polític. Escoltàvem la veu de Mark Ruffalo doblat, la pel·lícula les coses com són, doblada estarà increïble, però a nivell de versió original és divertidíssima i es perd una miqueta a nivell de la versió doblada, però bàsicament perquè Mark Ruffalo fa president dels Estats Units i la paròdia és claríssima de Donald Trump, tant per com parla, per com posa la boca, per com gesticula, i Toni Collette és una paròdia clara de Melania Trump. Llavors, la pel·lícula és divertidíssima a com de nivells hilarants d'una forma de fer política absolutament sensacionalista, mentidera, de doncs, anar a explotar els recursos d'un altre planeta, anar a explotar les altres persones, fins i tot a fer-les morir perquè no passa res, et tornarem a crear. I a partir d'aquí sí que és veritat que la pel·lícula funciona molt millor en la seva primera meitat com a pel·lícula de comèdia, de ciència-ficció. Al final, quan busca doncs concloure, sobretot en la seva segona meitat, agafa un punt de missatge polític molt, molt, molt important, però sense oblidar la seva sàtira. I és una sàtira que des de la primera escena l'has entès. Llavors, repetir segurament aquesta imitació de Donald Trump, arriba un moment que tens la sensació que o t'has quedat a la superfície o que no has arribat a més, que és una repetició tota l'estona. Llavors, en aquest sentit, la pel·lícula pot fallar una miqueta. Ara, és divertidíssima i segueix funcionant molt bé. Jo els acudit, per molt que ja els havia vist una vegada, la cinquena els tornava a riure, perquè són molt bons, perquè Bong Joon-ho és increïble i perquè ell ja porta fent tota la seva carrera una clara crítica al capitalisme. Ho feia Paràsitos, sobre aquest parasitisme que era el capitalisme, però també, doncs, de les explotacions dels recursos naturals, ja ho feia a Oxa, ja ho feia a altres pel·lícules, i la pel·lícula és molt, molt, molt bona. Té un punt aquest de Robert Pattinson que recorda el Jeremy Irons d'Inseparables, la pel·lícula de Cronenberg, perquè allà Jeremy Irons feia dels dos bessons i aquí és ell mateix. És a dir, tu veus a Robert Pattinson fent de Mickey 17 i Mickey 18 a la pantalla i té com una doble actuació que és increïble. Bong Joon-ho deia que Pattinson es mereix ser nominat a millor actor i millor actor secundari. I la pel·lícula m'ha semblat molt, molt, molt bona.
Val, deixem a Mickey 17. Quin altre registre? On anem ara?
Doncs venim cap aquí. Venim al millor director del nostre país, Albert Serra, i la polèmica de Tardes de Soledad.
Vinga, som-hi. No sé si s'entendrà gaire el tràiler, eh? Vinga. No? Si no ho explicaré.
Pot ser que no. Sí, perquè diria que amb el tràiler no tenim cap diàleg, si no m'equivoco.
Al final fem alguna coseta. Va. Si no, buscaré. Mira, ens diria que és per aquí, potser no m'equivoco.
Como en los pueblos antiguos, la música.
Pensando y sí, ¿por qué no me ha pasado nada?
Ens hem d'imaginar una tarda de toros?
Una tarda, una conseqüència de dies. Aviam, anem a explicar una vegada Tardes de Soledad, perquè va guanyar la Concha d'Or de Sant Sebastià i va despertar una polèmica que crec que se'n va parlar a les ràdios durant dies. A mi em sembla una brutalitat de pel·lícula. Jo estic moltíssim amb el que ha fet Albert Serra. A mi em sembla una obra mestra descomunal. Serra ha fet grandíssimes pel·lícules, va fer La mort de Lluís XIV, si no m'equivoco, que és una pel·lícula increïble en la que ja veies la càmera se centrava en els gestos de les mans tocant la carn d'un rei que estava a punt de morir. És una forma de fer cinema, doncs, molt afrancesada, en la que domina molt el gest, les persones sotmeses doncs, en l'espai-temps i com el decorat, com el paisatge els consumeix per complet. Tardes de Soledad és el primer documental que dirigeix Albert Serra en el que ell posa la càmera en una conseqüència d'això, de tardes de toreig seguint doncs a Rocarri. Jo no el coneixia perquè tampoc no soc bastant aliè a aquest món, però es veu que és el millor torero que hi ha ara mateix a Espanya. Llavors, sí, jo no el coneixia.
No, jo tampoc, aquest tema no el domino.
Però, exacte, però és això, el va seguint al llarg d'unes quantes tardes. Llavors, passo a citar el que va dir la presidenta del jurat del Festival de Sant Sebastià, perquè crec que no hi ha millor manera d'expressar què és aquesta pel·lícula. Això és just el moment abans en el que diguessin el nom de la guanyadora de la Concha d'Or, i era: pel seu poder artístic, a través del llenguatge cinematogràfic, la pel·lícula atorga un ampli espai a l'espectador per jutjar, perquè creiem en el poder de l'art per generar moviments. Pensem que aquesta obra ens permet reflexionar sobre els límits de la creació artística, sobre la por i la brutalitat, sobre la tradició i la masculinitat, entre molts altres aspectes. I llavors deia, el guanyador és Tardes de Soledat, d'Albert Serra. La pel·lícula, al final, sí que és veritat, et normalitzarà el que és el toreig? No. El que fa, sí que és veritat, és trobar una poesia rere aquests rituals.
D'aquí la polèmica.
D'aquí la polèmica. És indubtable que si això a nivell de tradició s'ha mantingut a la nostra societat, hi haurà un nivell de poesia en el que podrem entrar o no podrem entrar. Però hi ha un gest del torero com si estigués ballant amb el toro, que el gest hi és. I el que fa el Albert Serra és posar la càmera i retratar-lo. Ara, també és veritat, això és la lectura més superficial. Tot el que hi ha després és les converses entre Roca Rey i tota la resta de colla d'amics masculins que els segueixen, que hi havia un moment, jo recordo estar veient aquesta pel·lícula a les 8 del matí. A les 8 del matí la sala reia, però reia a un... És que Albert Serra sap el que fa, perquè arriba un moment en el que ja no només et grava doncs el que són doncs aquests esdeveniments, sinó grava el després, el com Roca Rey entra al cotxe acompanyat de la seva quadrilla de senyors que li estan tota l'estona doncs dient que bueno que eres, mi arma, eres el mejor, no sé què, i la pel·lícula és divertidíssima, però tampoc juga a ser una comèdia. El que és un documental, és un retrat de la tradició espanyola, és un retrat de la masculinitat que sustenta aquesta tradició, i és un retrat de la brutalitat. És a dir, nosaltres veiem com el toro mor? Sí. Veiem la sang? Sí. Però tampoc no és que ho vegis a un nivell de normalitzar. És que graves el que és. Graves el que són aquestes tardes en les que doncs, la vida i l'amor s'uneixen, i jo no crec que és que simplement ho normalitzi, perquè no crec que ho faci, sinó que és posar la càmera a un punt on ni tan sols les televisions, quan han gravat aquestes tardes, ho graven. Perquè fins i tot quan es graven doncs, aquests actes de toreig, les càmeres de televisió ja intenten sempre doncs, intentar negar el màxim de violència, que el patiment del toro, i no, Albert Serra ho grava. No ho grava per banalitzar la violència o aquests actes, sinó ho grava perquè això hi és, i a partir d'aquí s'aconsegueix generar un debat sobre el que és el toreig, que fins ara tampoc no s'havia generat. Justament crec que fa tot el contrari que normalitzar-ho. I a mi em sembla increïble el que ha fet Albert Serra.
Canviem de registre.
Som-hi.
Deixem el toreig.
Ens anem a la nova pel·lícula de Steven Soderbergh, que va inaugurar el passat festival de Sitges, que és Presence.
Vinga. Aquesta és d'aquelles que ja no m'agraden, eh?
¿Qué se siente?
¿Qué se siente de qué?
Nunca se me ha muerto nadie.
Da miedo. Y no para.
No te entiendo.
Es como si el suelo se abriese. Caes en un agujero. Está rodeado de barro y no hay salida. Te preguntas dónde está. Te preguntas cómo sería estar allí con ella.
¿Qué es aquesta? presència.
Aquesta presència. La pel·lícula arranca amb una família que arriba a una casa nova, absolutament una família desestructurada, perquè la filla ha perdut la seva millor amiga, perquè la mare té algun secret de la feina, el fill, doncs, absolutament mancat d'empatia amb la seva germana, el pare, que ja no sap com intentar gestionar la família i posar ordre una miqueta tot plegat, i arriben en aquesta nova casa. Al final, doncs, la pel·lícula també és una mica una metàfora d'aquesta família que intenta buscar un lloc, no l'acaba trobant, perquè la gran... El gran atractiu de la pel·lícula és com està gravat, i això és una cosa absolutament del thriller, absolutament de la manipulació cap a l'espectador, que ve des de Hitchcock, de la creació del suspens, no tant de la sorpresa sinó del suspens, perquè el gran punt de la pel·lícula és que està gravada amb una càmera com si fos un documental, com si fos una càmera en mà, que tota l'estona està observant la família, és aquesta presència. Però clar, nosaltres som aquesta càmera, és a dir, nosaltres som els aliens que formen part d'aquella casa que està observant a la família. I la pel·lícula, molt curta, aquí, hora i mitja, increïble, jo aquí, quan trobes una pel·lícula d'hora i mitja després de totes aquestes de dues hores i mitja, és increïble. Llavors, nosaltres som aquesta càmera i es va construint aquesta tensió al llarg d'una hora i mitja, que cada vegada va sumant i va sumant i va sumant, i Soderbergh aprofita les possibilitats de la imatge digital deformant la imatge amb un ull de peix o fent tremolar tremendament la càmera, i al final acabem entenent, doncs, que evidentment si nosaltres som una presència és com si fos un acte fantasmagòric que acaba, doncs, això, se subverteix el concepte de nosaltres com a espectadors, com a voyeurs del que està a punt de passar, per crear-nos a nosaltres una tensió, però a la vegada parlar del fet que nosaltres com a espectadors a la vegada som capaços de tenir la possibilitat d'estar observant certa violència domèstica i a la vegada no fer res. Llavors, fins a quin punt la càmera pot entrar o no pot entrar en l'acció. I la pel·lícula és increïble, la pel·lícula té un punt de terror, no tant, igual fins aquí et compro una miqueta, Eli, però la pel·lícula funciona. A mi em va semblar increïble, i és la millor presentació al Festival de Sitges dels últims anys. A mi em sembla una pel·lícula increïble.
Què més, Arnau?
Doncs seguim amb pel·lícules de Hollywood. Ens anem a Lee Miller, que és, doncs, una biografia del personatge de Lee Miller, que va ser de les millors fotògrafes de la Segona Guerra Mundial.
Usted debe de ser Lee Miller.
Estamos en zona de guerra, coronel. Con Lee bastará.
Vale, Lee. No mandamos a mujeres al frente.
Pues es un problema. Ya estoy aquí. Bienvenida a la revista Vogue. Hola, tengo que hablar con usted sobre el trabajo. Audrey Withers. Sí, es conmigo.
He visto tu trabajo fotográfico. Es impresionante. ¿Te desagrada que te cuestionen? Sobre todo cuando sabes que te equivocas. Tienes secretos. Muchos. Que jamás compartes.
No me equivoco.
Esa es mi ley.
Sucedió muy lentamente. Pero fue como de la noche a la mañana. Nos despertamos una mañana y Europa estaba en guerra.
Acceso únicamente para mujeres militares.
Yo solo quiero hacer mi trabajo. ¿Por qué unos hombres pueden decidir cuál es? Me voy al frente.
Molt encertada amb aquesta Dia de la Dona, aquesta Lee Miller.
Sí, correcte. Tota la raó. De fet, Lee Miller és pel·lícula dirigida per una dona, que és Ellen Kuras, que és el seu debut en el llargmetratge, i sí que ara em sap greu una miqueta dir-ho, perquè una miqueta decepció, la pel·lícula.
Sí?
Sí. Aviam, la pel·lícula està molt bé i parteix del fet d'aquesta lectura moderna de donar espai a dones de les que abans no s'havia parlat i que segurament havien estat en una segona pàgina. En aquest sentit, la pel·lícula és molt, molt interessant, i això és una biografia de la fotoreportera Elizabeth Lee Miller, que és Kate Winslet. La pel·lícula ja té aquest punt de que sembla pràcticament preparada perquè Kate Winslet estigués nominada a l'Oscar, al final no ho va estar, i ella, doncs, era una model de moda que es va convertir en una aclamada corresponsal de guerra per la revista Vogue durant la Segona Guerra Mundial. Llavors, la pel·lícula va de menys a més. Sí que és veritat, si li aguantes la primera mitja hora, tres quarts d'hora, que és una cosa que no li hauries de demanar mai a una pel·lícula, però si li aguantes aquesta part, llavors la pel·lícula agrada, i la pel·lícula funciona molt bé. La part en la que ella és model, que comença, doncs, a conèixer el seu marit, que encara, doncs, sí que la pel·lícula fa expressament, perquè després arranca la Segona Guerra Mundial i té el punt de que la presentació era quan no hi havia la Segona Guerra Mundial, també el declivi que hi ha a nivell social és el declivi que hi ha a la vida del nostre protagonista. Però és una part que interessa molt menys. Quan a partir d'aquí Lee Miller s'endinsa doncs, en els territoris de la Segona Guerra Mundial, avançant doncs, a les zones de ple conflicte, primera línia de batalla, o a zones en les que hi havia doncs, tot l'arsenal alemany, o fins i tot a zones doncs, de l'Holocaust, amb tots els cossos dels jueus, la pel·lícula guanya. La pel·lícula té un punt de que recorda la llista de Schindler en el sentit de ser un retrat del que ha passat allà, de retre cert homenatge, i la pel·lícula s'enterboleix, la pel·lícula s'enfosqueix, i en aquest sentit guanya molt perquè a vegades s'enfosqueix el personatge de la nostra protagonista, que doncs, no té altra manera d'esvergir-se del que està passant que doncs, beure alcohol, de tot plegat, i en aquest sentit la pel·lícula funciona, però sí que és veritat que li has d'aguantar i que és mitjanament irregular. Però el més interessant és això, tant el punt de donar un espai a personatges femenins que abans no l'havien tingut, sinó de veure que aquesta pel·lícula abans no s'hauria fet i ara sí, i en aquest sentit se li ha de donar el seu espai també.
Acabem amb la d'àmbit familiar, podríem dir-ho així?
Correcte. La nova pel·lícula de Looney Tunes és l'única que no he vist, però sí que és veritat que em sembla superinteressant parlar-ne, perquè totes les crítiques que han sortit són positives i diuen que és una grandíssima pel·lícula El dia que la Tierra explotó.
Durante generaciones reímos con ellos, lloramos con ellos y les vimos crecer. En 2025 volverán a la gran pantalla como nunca antes.
Esto, Lucas. Uy, lo siento.
¡Nos conocemos!
¿Qué? Este es el guión, ve poniéndote al día.
Tenemos que actuar rápido y solo hay una persona que puede hacer el trabajo. El pato Lucas.
¿Ay, yo?
¿Qué, Lucas?
¿El pato?
¿Quién anda ahí? ¡Quítamelo, quítamelo! Oh, ¿eso es todo?
Els Looney Tunes d'aventures, eh?
Els Looney Tunes, la nova pel·lícula en els que el personatge de Porky i Lucas hauran de salvar el món quan descobreixen un pla alienígena secret per controlar les seves ments. El que dic, jo no l'he vista, però em sembla supersimpàtica i tot el que apunta és que és una convergència entre la ciència-ficció de la dècada dels 50 amb aquest punt d'alienígena, més clàssica i de l'humor irreverent a l'estil dels Looney Tunes, però que a la vegada no oblida els nous espectadors. Supermoderna, supersimpàtica, amb les lectures modernes de la situació política que mira una miqueta a l'espai i que segueix, doncs, això, amb aquestes lectures modernes atraient el públic i demostrant la atemporalitat dels seus personatges. A mi em sembla una proposta segurament molt, molt, molt simpàtica per cridar això, el que deies, al públic familiar.
Doncs totes aquestes propostes per aquests dies, per aquest cap de setmana, com que pinta mal temps, és un bon moment per anar...
Sempre és un bon moment.
Sí, mira, de vegades dius, mira, faria alguna cosa a l'aire lliure. No, però mira, puc anar també doncs, al cinema. Escolta, Arnau, moltíssimes gràcies.
A tu, com sempre.
I fins la setmana vinent.
Bon cap de setmana.
Igualment, adéu-siau.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
I com que també sempre és un bon moment per anar al teatre, Joan Morros, què tal?
Hola, molt bé.
Bon dia, què tal? No plou, no?
Bon dia, no, de moment no.
No, de moment no. Em sembla que no. Avui encara ens aguantarà. A partir del cap de setmana ja serà
més
una...
complicat.
Ja serà una més complicat. Què tal, Joan? Com estem?
Bé, tenim també un
Déu-n'hi-do.
Cap de setmana ben
farcit de coses. Perquè ja comencem avui.
Sí, avui la Sara Roy, que s'estrena a la Sala Gran del Cursal. Ell havia estat al Conservatori fa un parell d'anys, però ara arriba a la Sala Gran amb aquest espectacle Alter Ego, molt ben acompanyada d'una banda i segur que amb alguna sorpresa més. Serà a les 8 del vespre a la Sala Gran del Teatre Cursal, aquesta noia manresana que en el seu moment va ser una macedònia,
una
mandarina, i que ara doncs ja fa uns anys es dedica a ser cantant pel seu compte amb una banda i té una veu molt agradable i segur que serà un concert deliciós a les 8 del vespre a la sala gran del Teatre Cursal.
Encara hi ha entrades, Joan.
Queden encara entrades, algunes entrades, sí.
I demà també hi ha programació d'Imagina't, no?
Sí,
amb la setmana del 7 dissabte.
La setmana del 7 dissabtes, a 5:45, al Teatre Conservatori, amb els Pampallugues Teatre, i també serà una bona ocasió de gaudir amb la família, els nens i nenes que vagin acompanyats dels pares o de la família i dels avis, al Teatre Conservatori a 5:45 de la tarda.
Home, jo hi firmaria, una setmana de 7 dissabtes.
Sí, no?
Jo hi firmaria. I llavors, clar, ho dèiem, ahir parlàvem amb Montserrat Sala, perquè la capitalitat de la sardana
arriba
a la seva fi, i demà hi ha molts actes, el Saló de Sessions primer, després a la Plaça Major, si no plou, perquè clar, estarà tothom molt pendents del temps, però clar, com que al Cursal no hi ha goteres, per tant, si pot anar tranquil·lament, arriben aquests himnes del cor.
Sí, 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 és un concert que estarà molt bé, és demà a les 7 de la tarda, amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, la Polifònica de Porreig, amb convidats com és l'Avet o el Roger Padullés, i de la qual tenim dues entrades, està pràcticament exaurides, però en queden, tenim dues guardades, per si algun oient de Ràdio Manresa truca i endevina la pregunta, que crec que és fàcil.
Doncs vinga, obtindrà dues entrades per aquest concert la primera persona que ens truqui. Home, és molt fàcil. I ens digui de quina població vagenca que és la Bet, la cantant Bet. No dic d'on és, perquè és la resposta. A, Sallent, B, Súria, C, Cardona. 93-872-2637. Aquestes entrades per anar a veure aquest concert, aquest Himnes del Cor, amb què es clou la capitalitat de la Serra de Manresa, i que hi ha la Polifònica de Porreig, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, amb la participació, entre d'altres, de la Bet Rodergues, el Roger Padullés, que tots són de casa, eh?
Exacte.
I ens han de dir d'on és la Bet. 93-872-2637, 93-872-2637. Recordin, si ja van trucar la setmana passada i van guanyar, hem de deixar pas a la següent truc a una altra persona. Per tant, 93-872-2637, ens han de dir d'on és la Bet. Si A, de Sallent, si B, de Súria, o C, de Cardona. 93-872-2637, 93-872-2637. Ens han de dir d'on és la Bet. Si A, de Sallent, si B, de Súria, i o C, de Cardona. Aquest concert, Himnes del Cor, de demà dissabte, 8 de març, a les 7 de la tarda, al Teatre Cursal. 93-872-2637. Jo deixo la línia oberta i no hem acabat, Joan?
Sí,
que no es pensin, no hi han acabat
coses,
el Cursal.
Encara
hi ha més coses.
Sí, perquè el diumenge tenim també un concert que serà també molt espectacular, perquè és la banda sonora d'aquest documental Montserrat Integral 107. Uh-huh. En aquest cas, no és la projecció, sinó que són les millors imatges del documental, amb algunes que són inèdites, i la banda sonora sí que és en directe amb la camarata Bacassis, i un espectacle de l'Arnau Ferrer i també del Biel Macià. En aquest cas sí que no hi ha entrades, estan exaurides, i això serà el diumenge a les 6 de la tarda, i el documental es passarà més endavant per Cineclub, perquè va ser premiat en els premis La Satània, i de moment tenim això, aquest concert amb aquesta projecció d'imatges que són totes elles molt, molt espectaculars. Això serà diumenge a les 6 de la tarda.
Ens queden 3 minuts per la 1 del migdia, per tant tenim temps encara per regalar aquestes dues entrades per anar a veure aquests Himnes del Cor el dissabte 8 de març, demà a les 7 de la tarda. Ens han de dir de quina població vagenca és la cantant Bet. A, Sallent, B, Súria, o C, Cardona. 93-872-2637. El que hem dit, que ni que plogui, per anar al Cursal s'hi pot anar, per aigua no passa res, Pensin que la pluja arriba a partir de la nit. Mira, els he animat. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
El seu nom?
Antònia.
Doncs, Antònia, per anar a veure aquests Himnes del Cor, ens ha de dir de quina població és la Bet. Si de Sallent... Sí, de Súria, molt bé. Antònia, què més?
García Romero.
Antònia García Romero. Doncs vinga, Antònia.
Molt bé, doncs, Antònia, felicitats. Tindreu aquestes dues entrades a les taquilles del teatre. Truqueu des de Manresa o des de fora?
De Manresa.
De Manresa. Si volguéssiu passar avui o demà al dematí, i si no, demà mateix, abans de les 7 de la tarda, que és quan comença el concert, tindreu aquestes dues entrades a les taquilles del teatre. I gràcies per participar i ho gaudireu d'aquest concert demà a les 7 de la tarda a la Sala Gran. Gràcies, Antònia.
Doncs, Antònia, moltes gràcies per trucar i a gaudir doncs aquest himnes del cor. Fins la propera. Adéu-siau.
Adéu.
Ens queda res, un minutet abans que ens tornem a retrobar la setmana vinent. Hi tenim xerrada, que crec que és he vist alguna cosa que ha arribat a última hora avui.
L'Oriol Brogi, el dimarts el tindrem aquí a la Plana de l'Om per parlar de Tots ocells, aquesta obra de teatre fonamental per la gent que li agrada el teatre, que fem el dia 22 de març, i aquest dimarts vindrà a explicar una mica aquesta obra. En fi, la gent s'ho passarà molt bé escoltant-lo, és molt agradable. Parlarà també de la Perla 29, que és la productora, la companyia que representa aquesta obra el 22 de març. El dimecres tenim Nabucco, però no hi ha entrades i, per tant, no cal fer-ne gaire publicitat, perquè això és fer dentetes. I el dijous tenim del Club de la Cançó el Toni Sobirana i el Manel Camp, que canten música del Manel Camp amb poemes del Joan Maria de Sagarra.
I es queden 30 segons, Joan.
I la gent s'ho passarà tan molt bé. I recordar que tenim una tercera funció del Déu Salvatge el dia 27 d'abril a les 12 del migdia, del qual ara queden bones entrades, i les altres dues funcions ja estan plenes.
Doncs escolta, Joan, molt bon cap de setmana.
Bon cap de setmana igualment, i esperar que el temps deixi fer com a mínim el Carnestoltes i la capitalitat.
Exacte, que tenim dos actes, com és aquest Carnestoltes infantil d'Imagina't d'aquest diumenge al matí. Joan, que vagi tot molt bé.
Bon cap de setmana.
Adéu-siau. Tornem dilluns. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Una de la tarde son las 12 en Canàries. A esta hora se está celebrando el acto institucional del Día de la Mujer que preside el presidente del Gobierno.
Pedro Sánchez, que justo está compareciendo hasta ahora. Dice Sánchez que en materia de igualdad no se puede ceder ni un milímetro cuando existen gobiernos que se encogen de hombros.
Ante una nueva amenaza quiero ser muy claro, ¿no? Y es que no podemos dar ningún paso atrás. No puede haber ninguna vacilación. El feminismo solo conoce una dirección, que es mirar y caminar hacia adelante. Porque frente a los que quieren retrasar el reloj de la historia, y desgraciadamente son muy poderosos, nosotras y nosotros no vamos a ceder ni un milímetro, ni un segundo, en una lucha en la que todavía estamos a mitad de camino.
Mientras en las calles de Cataluña, Galicia, Asturias o la Comunidad Valenciana se están celebrando manifestaciones convocadas por el Sindicato de Estudiantes por el Día de Huelga Feminista previo al 8M de mañana. En la concentración que se está produciendo en Madrid, en la Puerta del Sol, está nuestra compañera Laura Gutiérrez. Cuéntanos.
Es el primer aperitivo del 8M, la huelga de estudiantes que ahora